Bon dia. L'equip de govern de Santa Pau afirma que no comprometran les finances de l'Ajuntament per municipalitzar el castell.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ara hem començat, és a dir, durant aquests mesos tenim un equip que està treballant perquè aquesta compra associativa sigui una realitat. La llançarem el 27 de gener i esperem que tot estigui a punt per assolir aquest mig milió d'euros que ens hem proposat per poder arribar a fer aquesta compra del castell i que acabi siguent del poble de Santa Pau.
És l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des del consistori impulsaran una iniciativa amb l'objectiu de recollir els diners suficients per la compra del castell. A finals d'octubre presentaran el full de ruta del projecte a les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebraran al municipi. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 4 d'octubre de 2023.
Al dia en 4 minuts.
El regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, creu que s'han de renovar les activitats pels joves a la ciutat. Després d'anunciar que l'Espai Ideal tancarà a finals d'aquest any, Quintana considera que s'ha de replantejar el model de lleure pels joves. En matèria política, ho hem conegut aquest mateix dimecres al matí, Units per Sant Feliu no comparteix que Junts parli de manca de transparència. En un comunicat, a més, aquest matí, l'equip de govern encapçalat per Artur Colomer es mostra sorprès de la decisió d'abandonar el consistori per part de l'equip de Junts. Per la seva banda, el president de Junts a la Garrotxa diu que la decisió de Junts per Sant Feliu de Pallerols és totalment personal. Agustí Arbós explica que a partir d'ara han de contactar amb la resta de membres de la llista per suplir la marxa de Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravalosa. Fa pocs minuts hem conegut que la policia municipal d'Olot ha impedit l'ocupació de 5 habitatges aquest cap de setmana. Un dels últims casos ha estat al centre d'Olot, que s'ha pogut evitar gràcies a l'avís dels veïns que han alertat els municipals. Maià de Montcal vol cuidar la gent gran. Per aquest motiu, l'Ajuntament farà visites als avis i àvies per copsar les seves necessitats i ajudar-los si és necessari. Ho fan en coordinació amb els serveis socials de la comarca. Sant Joan les Fonts tanca la temporada d'estiu amb una gran afluència de visitants. 1.400 persones han passat per l'oficina de turisme. En esport, l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot comença la temporada amb gairebé 150 gimnastes i llista d'espera. El curs passat va acabar d'una forma perfecta, amb un gran paper, al Campionat d'Espanya. En escacs, una cinquantena d'infants acudeixen al Club Escacs Olot, cada any animats per les sessions que el club fa a les escoles. Ho diu el seu president, Miquel Canal, que assegura que aquestes classes són clau perquè el club experimenti un important relleu generacional. I a la contraportada acabarem parlant d'una persona amb un tortell a les mans. És una de les darreres creacions de l'escultora Rosa Serra. L'ha fet per petició del flequer Jaume Comas, qui assegura que el tortell d'Olot actualment està en hores baixes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pedro Sánchez enceta avui amb Yolanda Díaz la ronda de contactes per a la investidura. La líder de Sumar ha assegurat a les últimes hores que encara està molt lluny de l'acord, però fa setmanes que treballa per aplanar el camí amb els independentistes. La costa catalana, base logística del tràfic de haxís cap a Europa. Cada cop hi ha més operacions, decomisos, detencions i alhora també més violència entre bandes rivals. Més de 20 morts en un accident d'autobús prop de València. El vehicle s'ha precipitat per la passarel·la que creua l'autopista a més Mestre i ha caigut uns 10 metres. Andalusia frena la polèmica llei de regadius que amenaçava Doña Ana i que contradeia la Unió Europea. El president andalús i la ministra de Transició Ecològica arriben a un acord per proposar la llei que PP i Vox volien tirar endavant la setmana vinent. A l'àmbit internacional destitueixen el president del Congrés dels Estats Units per primera vegada a la història. El republicà Kevin McCarthy cessat en una votació en què s'han unit els demòcrates i l'ala més trumpista del seu propi partit. I Lituània no ho port des d'on s'exportarà el grau ucraïnès bloquejat a Polònia. És la primera aproximació des que al setembre el govern polonès va prohibir les importacions ucraïneses de gra.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura baixarà una mica més, un grau o dos cap avall. Acaba de passar una petita cua de front aquesta matinada, no descartem quatre gotes a l'interior i al nord, però després s'anirà aclarint. Un dia amb sol i núvols, fins i tot capes de núvols prims. A la tarda es faran més gruixuts aquests núvols a les comarques interiors i, per tant, el Pirineu Oriental, potser també l'Alta Garrotxa i nord d'Osona, o de Lluçanès, pot arribar a caure algun ruixat. Aquesta possibilitat és minsa, poca pluja preveiem, però ja és un petit canvi després de 5 dies de molta calor, 5 dies passant de 30 graus, encara ahir es va arribar a 30 graus a Mieres contra pronòstic i també a Cabanes, 30 graus de màxima, a Vic 29, a Olot 25 i a Ripoll 27. Per tant, són temperatures altes. Aquesta època de l'any haurien d'estar entre 20 i 24 aproximadament. Al voltant de 22-23 seria la temperatura típica de dia a fent sol al mes d'octubre. Una mica de tramuntana matinera i bé, doncs ja diem que potser la temperatura avui pot recular un grau o dos. Pel que fa dijous, dia de sol, quatre núvols, a la tarda més nuvolades al Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, en principi sense precipitació. La temperatura tampoc canvia o potser baixa un grauet, poc ho notarem. I divendres i el cap de setmana es manté la situació d'estabilitat, sense pluges en el pronòstic i temperatures suaus o una mica càlides, però no tan altes com els últims dies.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 4 d'octubre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot. L'equip de govern de Santa Pau afirma que no comprometran les finances de l'Ajuntament per municipalitzar el castell. Des del consistori impulsaran una iniciativa amb l'objectiu de recollir els diners suficients. A finals d'octubre presentaran el full de ruta del projecte a les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebraran precisament a Santa Pau. Ens dona més detalls l'Aniel Puigvert.
Fa temps que la municipalització del castell de Santa Pau és un desig pels habitants del poble i un repte pel consistori. Des que va entrar el nou equip de govern, amb Cris Capó com a nova alcaldessa, van decidir que hi posarien fil a l'agulla. Actualment, la compra del castell costa aproximadament 500.000 d'euros i des de l'Ajuntament han decidit impulsar una iniciativa de micromecenatge que es basa en poder recollir els diners suficients per poder tirar endavant la compra. Ho explica l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó.
Ara hem començat, és a dir, durant aquests mesos tenim un equip que està treballant perquè aquesta compra associativa sigui una realitat, la llançarem el 27 de gener i esperem que tot estigui a punt per assolir aquest 500.000 d'euros que ens hem proposat per poder arribar a fer aquesta compra del castell i que acabi siguent del poble de Santa Pau.
Des del consistori es mostren satisfets perquè han aconseguit rebaixar bastant el preu del castell. Fa mesos que buscaven inversors privats, però finalment no van poder tirar endavant. Tot i això, Capó explica que si no poden aconseguir els fons suficients, no compraran el castell.
Esperem que, és a dir, ens agradaria molt que si el projecte es materialitza i aconseguim els diners, si no els aconseguim, no el comprarem, perquè tenim molt clar que no comprometrem les finances de l'Ajuntament. I, per tant, si s'arriba i s'assoleix aquest 500.000 d'euros, esperem poder-lo comprar aquest estiu.
De fet, des de l'Ajuntament de Santa Pau exposaran el full de ruta del projecte per municipalitzar el castell el pròxim 14 d'octubre al Centre Cívic. Ho faran coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni amb unes conferències a càrrec del president del PEOC, Miquel Àngel Fomenal, i el regidor de Cultura de Santa Pau, Albert Planes.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, obrim carpeta política avui molt àmplia en aquest informatiu de dimecres 4 d'octubre. Comencem parlant del regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, que creu que s'han de renovar les activitats pels joves de la ciutat. Després d'anunciar que l'Espai Ideal tancarà a finals d'aquest any, Quintana considera que s'ha de replantejar el model de lliure pels joves. El regidor d'Educació també ha reconegut que Olot té un problema amb la manca de lleure nocturn. Ho ha explicat al programa Des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Fa unes setmanes, el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, anunciava que l'Espai Ideal tancarà a finals d'aquest mateix any. Es tracta d'una sala on els darrers anys s'hi han fet diferents activitats per a joves, com xerrades, tallers, activitats de lleure, hores de reforç escolar, entre altres. Una decisió que ha portat polèmica entre els olotins i les olotines, que creuen que els joves es quedaran sense un espai important on passar estones fora de l'horari escolar. Segons Quintana, però, ara es fan més activitats pels joves que no pas quan es va crear l'Espai Ideal. Remarca que s'ha de canviar el model.
És que a la ciutat es fan moltes coses pels joves. O sigui, quan veig a l'Espai Ideal és perquè es feien poques coses pels joves, a part de l'estàndard, diguéssim, i ara és al revés, es fan moltíssimes, coses des de molts àmbits. Llavors el que requereix és que ens ho enfoquem, que fiquem d'una altra manera.
Per altra banda, el regidor d'Educació assumeix que a Olot hi ha un problema amb el lleure nocturn. Diu que en falta i que s'ha de treballar perquè els joves de la ciutat també tinguin l'oportunitat de gaudir d'espais d'aquest tipus.
És veritat que tenim un problema a la ciutat relacionat amb el lleure nocturn, i els nanos d'Olot tenen, el dret, com els nanos d'altres ciutats, de poder també tenir un lleure nocturn a la seva ciutat i no haver de marxar o de... Abans parlàvem també, que llavors hi ha situacions que llavors la gent fa... Es busca la seva manera de fer el lleure si no hi ha una oferta, i penso que la ciutat en aquest aspecte ha de fer una reflexió.
L'Espai Ideal d'Olot tancarà a finals d'aquest 2023 i a partir de llavors s'apostarà per un model de lleure pels joves amb activitats de carrer i en espais encara pendents d'escollir per part de l'Ajuntament d'Olot. Units per Sant Feliu de Pallerols no comparteix que Junts parli de manca de transparència. En un comunicat, a més, aquest dimecres al matí, l'equip de govern encapçalat per Artur Colomer es mostra sorprès de la decisió d'abandonar el consistori per part de Junts per Sant Feliu. En el comunicat també expliquen que els membres de l'oposició han tingut accés a la informació en tot moment i que fan el mateix que el 85% dels ajuntaments de la demarcació de Girona. Natàlia Moreno.
Units per Sant Feliu de Pallerols ha respost al comunicat de Junts per Sant Feliu després que el partit de Quim Andrés anunciés aquest dilluns que els tres regidors de l'oposició plegaven en bloc. Entre altres motius, denunciaven manca d'informació per part de l'equip de govern. Ara, Units per Sant Feliu ha sortit al pas amb un comunicat aquest dimecres al matí on es mostren sorpresos de la decisió d'abandonar les actes de regidors per part de Junts. Expliquen que lamenten que hagin pres aquesta determinació després de poc més de 3 mesos de mandat, on només s'han celebrat 3 plens, un d'ells ordinari i un extraordinari al mes de juny. Rebaten el que explicava Junts referent a la falta de documentació pel darrer ple celebrat el 28 de setembre i diuen que la documentació es va acabar entregant dins el període establert. Segons el partit, encapçalat per Artur Colomer, sempre han facilitat la informació a l'equip de l'oposició i detallen que han fet el mateix que el 85% dels ajuntaments de la demarcació de Girona. Per últim, no comparteixen que es parli de manca de transparència i agraeixen la feina feta per part dels tres regidors de Junts durant aquest inici de mandat. Artur Colomer ha declinat fer declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot, com ja va fer uns dies el portaveu de Junts per Sant Feliu, Quim Andrés.
I en aquesta línia, el president de Junts a la Garrotxa diu que la decisió de Junts per Sant Feliu de Pallerols és totalment personal. Agustí Arbós explica que a partir d'ara han de contactar amb la resta de membres de la llista per suplir la marxa de Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravalosa. En cas que renunciessin tots els integrants de la llista, s'hauria de buscar gent del municipi interessada en assumir les actes vacants de regidors. Aquest dilluns a la tarda coneixíem que els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols plegaven en bloc. Després d'un comunicat publicat publicat a les seves xarxes socials on mostraven el seu rebuig amb la política exercida per Units per Sant Feliu. Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravalosa deixaven l'acte de regidors a l'Ajuntament i ara s'entra en un període on cal buscar un relleu. El president de Junts per Catalunya a la Garrotxa, Agustí Arbós, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que es tracta d'una decisió totalment personal dels membres del partit de Sant Feliu de Pallerols. Remarca que quan van comunicar la decisió a la presidència del partit a la comarca ja tenien molt assumit que deixarien el càrrec.
És una decisió principalment personal de sentir-se de que no tenen accés, com diuen en el comunicat, a la informació que ells demanen. Un dia, un altre dia, van passant els mesos, no rep aquesta informació, senten menys tinguts, és evident que hi ha una majoria absoluta, però ells que tenien venint amb ganes de participar, de portar idees, el fet que se'ls hagi anat apartant no els ha desmotivat molt, no tenen ganes de fer una confrontació durant 4 anys, ells anaven amb un altre estil de fer política i per tant prenen una decisió doncs, molt respectable, que és la de fer un pas al costat.
Després de la renúncia dels 3 membres de Junts per Sant Feliu a les actes de regidors, ara s'ha d'escollir qui ocuparà el seu lloc. Hi ha 3 vacants en prioritat pels membres de la llista que es va presentar a les eleccions municipals del 28 de maig. Però si cap d'ells assumeix el lloc, s'haurà de recórrer a una altra opció, buscar qualsevol veí o veïna del poble.
I ha arribat a passar a altres llocs on queden places vacants i després ja hi ha tot també un procediment jurídic que pots arribar a emplenar-los amb gent del poble que vulgui entrar-hi.
Durant les properes setmanes o els propers mesos es coneixerà el desenllaç d'un mandat que de moment ha començat d'allò més mogut a l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols. De Sant Feliu marxem cap a Maià de Montcal perquè el municipi vol cuidar la gent gran. Per aquest motiu, l'Ajuntament farà visites als avis i àvies per copsar les seves necessitats i ajudar-los si és necessari. Ho fan en coordinació amb els serveis socials de la comarca i suposa una de les primeres accions del nou equip de govern liderat per Tavi Casadevall, Gerard Puigdemont.
El nou equip de govern de Maià de Montcal ha començat a treballar en una de les seves propostes per aquest mandat, l'atenció a la gent gran del poble. Des de fa setmanes, des de la regidoria de serveis socials, s'ha començat a identificar a totes les persones que viuen al poble i als diversos nuclis i se'ls ha anat a visitar. En parla Tavi Casadevall, alcalde de Maià de Montcal.
Un petit mapeig de la gent que està més sola al municipi que potser necessita alguna mica d'atenció especial, diguem-ho així, i juntament amb els serveis socials del Consell Comarcal doncs, bueno, s'està fent molt bona feina per controlar aquesta gent que viu sola, que està en situació una mica de vulnerabilitat. És que sí, carai, que hi ha gent que potser necessita i moltes vegades no ho saben que poden tenir aquestes ajudes de serveis socials, encara que sigui l'atenció de tant en tant anar-los a veure, d'apropar-los a algun tipus de servei o de fer algun tipus d'acció, amb això sol hi ha moltes vegades els obres, no? moltes oportunitats que fins ara no sabien i que potser no gosen demanar fins i tot.
L'objectiu és continuar fent visites periòdicament i anar fent un seguiment de totes aquestes persones. Una altra de les accions que han impulsat des de l'Ajuntament, en aquest cas des de la Regidoria d'Esports, és la festa homenatge als joves esportistes federats de Maià. Segons l'alcalde de Maià, però, els primers mesos han estat per ubicar-se pel nou equip de govern i agafar el relleu de l'anterior equip amb temes, per exemple, com les obres del carrer principal del poble. Casadevall també té la intenció de completar les millores a les antigues escoles. Per completar les millores, falta adequar-hi una zona de bar i fer retocs a l'exterior. Des de l'Ajuntament asseguren, però, que el finançament del consistori és limitat i, tot i que es té previst destinar-hi una partida de cares a l'any que ve, encara tardarà algun any més a estar completat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Un apunt de successos que hem conegut fa pocs minuts. La policia municipal impedeix l'ocupació de 5 habitatges aquest cap de setmana a Olot. Un dels últims casos, al centre de la ciutat, s'ha pogut evitar gràcies a l'avís dels veïns que han alertat els municipals. Aquest divendres al migdia, uns veïns del centre d'Olot van avisar la policia municipal de l'intent d'ocupació d'un edifici. Els agents es van dirigir a l'immoble, on després d'identificar les persones que s'hi volien instal·lar, els van convidar a sortir i a deixar les instal·lacions. El d'aquest divendres és una de les 5 ocupacions que la policia municipal ha evitat des de divendres fins aquest diumenge. En la majoria de casos ha estat clau el testimoni dels veïns que han assegurat que havien vist en quin moment les persones tenien intenció d'ocupar l'immoble. Amb la voluntat de prevenir i evitar possibles ocupacions il·legals, l'Ajuntament vol fer una crida a la ciutadania perquè qualsevol persona que vegi o sospiti de l'intent d'ocupació d'un immoble pugui fer-ho sense saber de forma immediata i trucar al telèfon de la policia municipal. En matèria de mobilitat marxem per un moment de la comarca de la Garrotxa per parlar del tram entre Ripoll i Torelló de la línia R3 de Rodalies que va patir una avaria ahir dimarts. Es tractava d'un problema al sistema d'electrificació i això va obligar a tallar la circulació de trens oferint un servei alternatiu per carretera fins a l'estació de Torelló. Pocs minuts després de 11:45 de dimarts al migdia es va restablir la circulació de trens. En zona més detalls amb Martí Palau.
La línia R3 de Rodalies va patir una avaria al sistema d'electrificació a primera hora del dimarts, la qual cosa va interrompre la circulació entre les estacions de Ripoll i Torelló. Primer, Rodalies informava que la circulació es tallava entre l'estació ripollesa i Sant Quirze de Besora, però després ho va allargar fins a Torelló. Rodalies informava cap a 7:45 a través de les seves xarxes socials de la incidència i anunciava que s'estava treballant per donar un servei alternatiu per carretera. Uns minuts després, asseguraven que s'havien contractat 3 autobusos per establir aquest servei alternatiu. Alguns dels usuaris habituals de la línia estaven enfadats amb la nova avaria. Així ho assegurà Aina Pujol, usuària de l'R3.
Bueno, havia d'agafar aquí per anar cap a Barcelona, però és que sempre passa el mateix. Sempre hi ha algun problema o altre, sempre toca esperar, o que si agafar busos, que si no sé què... És que és una miqueta un fàstic el Rodalia Renfe, però toca aguantar-se perquè no fan res al respecte, tampoc.
Aquestes mateixes persones informaven des de l'estació d'autobusos que el bus els portava fins a Torelló i des d'allà sí que podrien agafar l'R3 cap al seu destí. Pilar Guàrdia, usuària habitual de l'R3, lamenta l'avaria.
No sabem exactament a quina hora vindrà l'autobús, esperem que sigui a l'hora que surt el tren, però no ens ho han sapigut bé, d'acord? Esclar, a mi em va malament, perquè tot això és una incertesa i una incomoditat.
A les 11:36 del matí, Rodalies restablia la circulació de trens entre Ripoll i Torelló, unes 5 hores i mitja després de la incidència i amb la revisió pertinent dels tècnics de DIF i Rodalies.
I en la mateixa línia, el Consell Comarcal del Ripollès es queixa al Ministeri de Transports del tall a l'R3 i diuen que no és normal ni tolerable. Denuncien que el servei no és fiable, eficaç ni eficient i demanen el traspàs al govern si no hi ha millores. Sílvia Martí.
El Consell Comarcal del Ripollès enviarà per carta una queixa a la ministra de Transports i els responsables de DIF i Renfe arran del tall de l'R3 que hi ha hagut aquest dimecres per una avaria del subministrament elèctric. Denuncien que no és un fet aïllat per les avaries recurrents del servei. Una realitat, diuen, que no és normal ni tolerable per un servei crucial per al desenvolupament de la comarca. Aquesta línia, afegeixen a la carta, s'ha guanyat una mala fama pels seus retards pràcticament crònics i les avaries. Des del Consell consideren que aquesta línia no compleix ni amb els estàndards bàsics. Ho explica Madeu Rosell, president del Consell Comarcal del Ripollès.
La línia R3 no compleix amb els estàndards de transport públic, fiable, eficaç i eficient. Els continus talls i incidències de la R3, si recordeu, abans d'ahir amb la incidència entre la Molina i Planoles, ahir a l'Arc de Triomf de Barcelona, que va provocar retards importants, i la desviació cap al Passeig de Gràcia, avui, sense anar més lluny, entre Ripoll i Sant Quirze, i on, a més, s'ha trigat molt a activar-se el servei alternatiu per carretera, doncs són l'enèsima mostra de la ineficiència en aquesta gestió de l'R3.
En la carta del Consell Comarcal del Ripollès exigeixen millores urgents i, en cas contrari, defensen el traspàs de la gestió i explotació de com a mínim Rodalia i mitjana distància a la Generalitat, tal com es va demanar des de fa temps.
Tornem a la Garrotxa per parlar de turisme, en aquest cas de Sant Joan les Fonts, que tanca la temporada d'estiu amb una gran afluència de visitants. 1.400 persones han passat per l'oficina de turisme. S'espera continuar amb aquesta mateixa tendència durant la tardor, la temporada de més afluència turística a la comarca.
Sant Joan les Fonts és un dels municipis que rep més afluència de turisme durant la temporada d'estiu. Aquest any la tendència ha estat la mateixa i pel municipi hi han passat més de 1.400 persones. La gran majoria ha estat turisme d'altres zones de Catalunya, com l'àrea metropolitana de Barcelona, però també turisme internacional, sobretot d'origen francès. També en destaca el nombre de respostes que s'han fet des dels diferents mitjans dels quals disposen, com les xarxes socials o consultes telefòniques, que han estat més de 3.400. El tipus de públic continua sent el mateix i, tot i que aquest any han tingut molt turisme actiu i esportiu, acostuma a ser turisme familiar o en parella amb ganes de conèixer el patrimoni natural. Ho explica Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
És un tipus de turisme doncs, que té ganes de conèixer el territori, que el que és més demanat en aquest sentit, sobretot, és el tema de lo que seria el patrimoni natural que tenim en el municipi, també a la zona de Pirineus, també es pregunta molt, i en especial també patrimoni de monuments, però sobretot la ruta de les Tres Colades segueix sent la de la demanda estrella del nostre municipi, és el que més es demana.
Malgrat la gran afluència de turisme que han tingut al municipi, des del consistori se'n fa una valoració molt positiva del tipus d'usuari perquè ha estat un públic respectuós i no hi ha hagut actes incívics. S'espera que aquesta tardor segueixi la tendència dels altres anys, malgrat no ser una de les àrees d'influència més localitzades de la comarca en aquesta estació de l'any.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot, que comença la temporada amb gairebé 150 gimnastes i llista d'espera. El curs passat va acabar d'una forma perfecta, amb un gran paper, al Campionat d'Espanya. Enguany, l'associació amplia el nombre de categories i puja els nivells de competició. L'objectiu principal és totalment lúdic. Guillem Guardiola.
Gairebé 150 gimnastes d'entre 2 i 17 anys formaran part de les files de l'Associació Esportiva Gimnàstica Olot aquesta temporada. El Campionat d'Espanya encara no s'oblida. L'or obtingut per l'equip de base 4, format per Gal Hernández, Blanca Puigmal, Bruna Masies, Paula Roca i Laia Boix, va servir per tancar una temporada brillant. L'associació ha començat fa poques setmanes els primers entrenaments d'una tercera campanya il·lusionant i amb la gimnàstica artística en ple auge a la ciutat. La seva responsable de comunicació, Susana Colomé, assegura que els objectius són clars.
Tenim més categories que l'any passat, agafem nenes més petitones d'escoleta, que ara les veureu també aquí entrenant, i també pugem nivells de competició. Fins ara, l'any passat, entrenàvem fins a base 4 i aquest any també pugem més nivells de competició. Objectiu, doncs, que les nenes disfrutin fent aquest esport, tant sigui a nivell de competició com sigui a nivell lúdic per fer un esport i una cosa doncs, sana i d'exercici.
El recinte firal continua sent l'espai aquest curs on les gimnastes posen a prova les seves habilitats. Segons Colomé, però, el fet que el pavelló també aculli altres iniciatives i activitats com Cap d'Any, Carnestoltes o la Fira Orígens és un gran inconvenient.
En quant a recinte, això. Per tant, ens seria ideal poder disposar d'un pavelló o algun recinte, alguna nau industrial, on poder fer la gimnàstica. Però molt contents també per part del material que ens està doncs, donant l'Ajuntament d'Olot a tots els clubs que fem gimnàstica, com és aquest terra que comentaves, que val més de 60.000 euros.
Les competicions oficials no arrenquen fins al mes de febrer, tot i que per no perdre la pràctica, mentrestant, les gimnastes participaran en diferents tornejos, com el mateix Ciutat d'Olot, el mes de gener.
I en escacs, una cinquantena d'infants acudeixen al Club Escacs d'Olot cada any animats per les sessions que el club fa a les escoles. Ho diu el seu president, Miquel Canal, que assegura que aquestes classes són clau perquè el club experimenti un important relleu generacional. El Club Escacs Olot ha sigut el primer club espanyol a donar classes en horari lectiu a les escoles.
Els peons, les torres i els alfils han tornat a les escoles de la Garrotxa aquest setembre i ho han fet de la mà del Club Escacs Olot. El club començarà el mes de gener una nova temporada a la màxima categoria dels escacs catalans, tot i que una de les altres prioritats del club és desenvolupar la base. El seu president, Miquel Canal, assegura que les classes d'escacs a les escoles els han funcionat molt bé els darrers cursos.
Sí, normalment, a part de les escoles, quan acaba el curs, nosaltres ja incentivem una mica i els donem a vegades premis perquè vinguin aquí, trimestres gratuïts i així. I clar que es nota, ja tenim molts alumnes cada any, una quarantena o cinquantena venen de les escoles a provar-ho aquí al club, i si els agrada, quan un cop han acabat les classes.
El Club Escacs Olot celebra aquest any el seu 75è aniversari, tot i que no es tracta d'un club històric només per aquests tres quarts de segle de vida. L'escriptor i coneixedor de la història del club, Eduard Labian, remarca la tasca formativa que el club porta duent a terme des dels seus inicis.
I l'orgull més gran, entre altres coses, també molt important, és el tema de la formació a nivell d'escoles. Hem estat el primer club de tot Espanya a donar classes en horari lectiu a les escoles.
El Club Escacs Olot garanteix d'aquesta forma que cada infant gaudeixi dels escacs a l'escola almenys un any de la seva trajectòria escolar.
I avui a la contraportada parlem d'una persona amb un tortell a les mans, la darrera obra de l'escultora Rosa Serra. L'ha fet per petició del flequer Jaume Comas, qui assegura que el tortell d'Olot actualment està, malauradament, en hores baixes i que cada dia se'n venen menys. L'objectiu és tornar-lo a posar en el punt de mira i que la tradició de menjar tortell a Olot no decaigui.
El tortell d'Olot és un dels productes icònics a la capital garrotxina. Tota la vida se n'ha comprat i se n'ha menjat, però alguns flequers diuen que les seves vendes han anat baixant progressivament des d'una mica abans de la pandèmia. Jaume Comas, de Forn Jaume, diu que un dels causants d'aquesta davallada és el fet que la majoria d'interessats per aquest aliment són i eren persones grans i que entre els joves no s'està seguint la tradició de menjar tortell. Per aquest motiu va demanar a l'escultora Rosa Serra que li fes una escultura per exposar a la seva botiga amb un tortell a les mans per tal de donar un impuls aquest aliment. L'escultura és de color vermell Ferrari, tal com diu la Rosa, i el tortell destaca d'allò més. En parla Jaume Comas.
En generacions passades, podem parlar dels anys 70, anys 80, era un producte que es consumia molt, un producte normal de consum. Ara s'ha convertit en un producte una mica de luxe i també de cara, més que tot, la gent jove no li acaba de trobar el gust, que té un gust d'anís una mica especial, ho hem de reconèixer, però bueno, és un producte molt bo, és un producte dolç, està fet cada dia fresc, el fem fresc cada dia aquí al forn, i bueno, que es pot consumir molt bé. I volem intentar, ja si amb aquesta petita promoció i també el que posem al nostre gra de sorra, que posem nosaltres parlant amb la gent, aconseguim que agafi una mica més d'empenta.
Un repte singular per Rosa Serra, que no hauria dit mai haver de fer un objecte d'aquesta mena, ella que està tan acostumada a fer figura humana.
Aquestes coses també ja m'agraden, perquè és com un repte per mi. És com, mai m'hauria pensat jo de fer una escultura amb un tortell, la veritat. Però bueno, llavors també et fa pensar molt com ho faig tècnicament, ja com ho arreglo això. I llavors, sí, el tortell ja me'l va fer, va dir, sí, a la mida que me digui jo faré el tortell. Bueno, em va fer la mida, jo el vaig adossar, llavors vaig emmotllar tot junt, i el tortell i l'escultura i tot. I...
Ara tots dos, en Jaume i la Rosa, estan plantejant-se si fer petites rèpliques d'aquesta escultura perquè la gent les pugui tenir i circulin més enllà de l'establiment.
Si parlem d'art a casa nostra, hem de parlar de Rosa Serra. I si parlem de bon gust, hem de parlar del tortell. Amb bon sabor de boca, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 4 d'octubre de 2023. Més informació a partir de les 3, els butlletins horaris habituals d'aquesta casa, de Ràdio Olot. Que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.